amb Maria Jesús Comelles, de seguida a l'Escola de Pares. Què feu quan els nens, els vostres fills o filles, perden els nervis? Abans saludem Dolors Sanz. Dolors, bon dia.
Bon dia. Avui en dia no tenim el temps que voldríem per anar a comprar. Al Corte Inglés ho sabem i us ho posem més fàcil.
Endavant.
Al web elcorteinglés.es hi trobareu una manera còmoda, ràpida i senzilla d'anar a comprar. Tot el que necessiteu, productes frescos, refrigerats, congelats, de gourmet, amb el supermercat a internet podreu omplir el carretó d'anar a comprar en pocs minuts i rebre la comanda a casa l'endemà. Recordeu-vos-en, elcorteinglés.es, per comprar sense moure-us de casa. Podreu tenir temps per altres coses. Us conformareu amb menys? És temps de renovar l'armari i d'estrenar roba d'estiu. Doncs ara, Dustin, la marca de moda d'home, us ofereix dos pel preu d'un, només fins al dia 31. Per exemple, camises de màniga curta o llarga, una 29 euros, dues 50 euros. També pantalons pirata o curts, un 27 euros, dos 45 euros. Dustin, una marca que només trobareu al Corte Inglés. I avui, a 8:15 de la tarda, a l'àmbit cultural del Corte Inglés del Portal de l'Àngel, presentació del llibre Poemes, de Sara Montferrer i Serra. L'entrada és gratuïta. El Corte Inglés, patrocinador de la 32a Amèrica Cup a València. Adéu-siau.
Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio.
Res més lluny a la nostra intenció que enfadar-nos, però a l'Escola de Pares, que ara comença, avui tractarem del mal geni. A vegades hi ha pares que justifiquen el seu fill amb un eufemisme del tipus és que és un nen que té molt de caràcter, però la veritat és que alguns nanos tenen problemes per controlar-se, perden els nervis amb massa facilitat i llavors aquí entrem els pares que no sabem algunes vegades massa bé com resoldre-ho. Però tranquils que, com cada dimecres al matí de Catalunya Ràdio, arriba l'escola de pares i arriba el xarop Comelles. Maria Jesús Comelles, bon dia.
Quin simbolisme, no?
Aquest xarop bon que dosifiquem xarop cada dimecres amb la dosi pertinent per resoldre els problemes derivats de l'educació.
Que no hi hagi intoxicació de xarop.
Sobretot, ni contraindicacions, això ho vigilem molt.
Ni contraindicacions tampoc.
Què feu quan el vostre fill o filla perd els nervis? O directament, perquè no els perdi? Què és el que feu, no? Ens agradarà, com sempre, comptar amb la vostra participació trucant al 93-201-7474 o amb els vostres correus a mati@catradio.cat. És clar que hauríem de partir dient que la situació canvia bastant segons l'edat. No és el mateix una rabequeria de nen petit que el fet que un adolescent de 15 anys doncs adopti una conducta violenta.
Clar, però és un procés. Quan arriben als 15 anys, porten 15 anys aprenent. Clar, la primera cosa que jo em plantejaria és: hem d'evitar que perdin els nervis? O els hem d'ajudar a manejar, a saber perdre els nervis de diferent manera? Perquè, és clar, les repercussions, sobretot són repercussions pels altres, pels qui l'envolten. Una rebequeria d'una criatura té poca repercussió amb el seu entorn. Una reacció d'un adolescent, o segons a quines edats, els qui estan al seu voltant poden rebre una repercussió major. Ara, jo penso que no hem d'evitar que perdin els nervis, no hem d'evitar provocar una colla de situacions, fer una colla d'accions, i sabent que perdran els nervis. Sabent, i per tant, com que nosaltres ja ho sabem, perquè tenim una experiència, perquè tenim un coneixement, i en molts moments diem, si avui, no sé, un menú determinat, sabem que hi haurà protestes, si li dic que no, sabem que protestarà. Quina sort que tenim els adults, que veiem venir la tormenta. Per tant, llavors podem relaxar-nos, podem asserenar-nos i contemplar la tormenta.
És allò, deixa que s'explai.
Evidentment, evidentment. I a més, si sabem que hi té dret, per què li privem d'aquest aprenentatge?
Home, segurament perquè potser llavors els grans, els pares, veiem que amb aquella rebequeria, tard o d'hora, aquell nen o nena estarà posant-nos a nosaltres a prova la nostra capacitat d'aguantar la situació.
Clar, però com li ensenyarem a regular? Que és que no cal. És a dir, la reacció no l'hem de tallar. La reacció no és dolenta. El que cal és que en la mesura que s'agafa maduresa hi hagi capacitat de gestió d'aquesta reacció. Ara, si acabem d'estrenar el cotxe i ens donen una trompada, evidentment per dintre tindrem una reacció. Ara, si tenim una certa serenitat i maduresa, sabrem gestionar aquesta reacció i no sortir i trencar la cara de qui ens ha donat el cop.
I com es fa aquesta gestió?
aprenent-ne des de que neixen. Uh-huh. I aprenent-ne des de petits. I sobretot que els adults, a vegades ho he comentat amb grups de famílies, no es tracta de planificar ni de fer una llista de com frustrar els nostres fills, però saber que la frustració és una situació que requereix un aprenentatge i que és imprescindible per anar pel món. De la mateixa manera que la vacuna a nivell sanitari ens ajuda a protegir l'organisme de virus i de malalties infeccioses que s'han anat erradicant o s'han anat minimitzant.
Has dit en començar a parlar de la qüestió del mal geni, que és un procés.
Sí.
Per tant, la resposta que els pares donem ja als nens de petits que tenen rebequeries, aquesta resposta, si sistemàticament sempre és la mateixa, se'ls notarà en el seu comportament de grans?
Evidentment, i se'ls comportarà inclús de menuts. Ho provaran un cop, dos, tres, cinc, però les criatures són intel·ligents i tenen una capacitat d'aprenentatge i saben que malgrat reaccionin les coses no canvien, que els adults no perden els nervis i que, en fi, que els adults els acompanyem i els hi donem un model de com reaccionar. Si els adults reaccionem a crits, reaccionem a càstigs, estem reaccionant amb una certa impotència davant d'una protesta.
T'ho preguntava perquè hem rebut un correu, el de la Rosa, que ens explica un cas. Diu, el meu fill té 15 anys, sempre ha sigut un nen amb bon caràcter, noble, simpàtic. Els problemes han vingut ara. Els caps de setmana voldria sortir sempre i en llocs que per l'edat no toquen, amb l'excusa que tots hi van. Llavors, davant la negativa nostra, perd els nervis, ja ha trencat algunes coses. Nosaltres com a pares no volem afluixar, però ens és molt difícil no acabar perdent els nervis nosaltres també. Com s'ha de fer? He arribat a entendre els pares que deixen que els fills facin el que vulguin. El meu marit i jo no volem ser d'aquests, però tot plegat és molt dur. Què li aconsella, doctora?
Aviam, jo penso que tots els atributs positius que fa d'aquesta criatura abans d'aquesta adolescència jo els hi mantindria. És la mateixa criatura, és el seu fill també. Ara, per què aquest noi potser no ha tingut necessitat d'anar posant a prova petits límits i els ha assumit quan era petit, amb la qual cosa la família no s'ha acostumat, ni ell tampoc no s'ha acostumat en aquest anar veient que hi ha unes coses que no s'han de fer per l'edat. Per tant, no hem de pensar que la família ho ha fet malament ni que no ha posat els límits pertinents. Ara, en aquests moments, jo penso que si el jove està reaccionant doncs, a trencadisses, s'ha de fer una parada molt fonda. I en cap cas és lògic que cedeixin, perquè li estan demostrant que contra més extrema sigui la reacció, més fàcilment aconseguirà el que pretén. I això és en absolut.
Elisenda, Vilafranca, bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Què ens volia dir?
A veure, jo, el meu fill ara en té 15, punt de fer-ne 16 també, però fins mentre era petit no hi havia problema, les rebequeries les controlàvem bastant bé, però el problema el tinc ara, des de fa 2-3 anys, és increïble, i cada vegada veig que va a més. És un descontrol absolut, sincerament, em trobo absolutament desbordada, no sé com explicar-li les coses. Jo li explico, és que a més intento parlar, ell sempre ha de tenir l'última paraula, sempre ha de tenir raó, tot està malament, està enfadat amb el món. Jo li dic, estàs enfadat amb el món, no, estàs enfadat amb l'univers, no és que estiguis enfadat amb mi. Però és que no hi ha res, els estudis des de... ara està a quart d'ESO, aproximadament doncs des de segon va començar a la baixa, tercer un desastre i el quart ja ha sigut espantós. Però ja dic, a més, rebequeries inclús fins i tot amb coses que a ell li agraden. Ja no solament amb coses que dius, bueno, els estudis o coses que no pugui... No, fins i tot amb coses que a ell és un benefici per ell, li intentes explicar si no li surt bé o com ell vol... És una rebequeria, però rebequeria, de debò que ho dic, que
entesos.
En 15 anys és una rebequeria.
Gràcies, Elisenda. Ara li contesta la doctora.
Aviam, jo penso que hem de tenir aquí present que hi ha una situació, per una banda, amb models d'altres companys o companyes, que massa sovint ens estem trobant amb un ventall de reaccions fruit de molta desorientació familiar. Llavors sí que és cert que ens estem trobant amb criatures o amb adolescents que estan accedint a tota una colla de cotes de llibertat i de possibilitats que són força il·lògiques, però les famílies, per no enfrontar-se, doncs cedeixen. Llavors això porta amb que criatures que a casa continuen pactant es troben amb un doble món molt més punyent, per dir-ho d'alguna manera, i molt més viu. Ara, les explicacions, jo penso que un cop fetes una vegada o dues, és que no és una qüestió de raó, és una qüestió d'emoció. És una qüestió d'impotència i D'alguna manera, també està mostrant aquest jove de que és una impotència que no s'aclareix ni amb estudis ni amb altres coses. Ara, jo penso que el que es tracta és de mantenir al màxim aquesta estabilitat. És una tormenta potser més llarga, és una tormenta doncs empedregada inclosa, però aquesta estabilitat i el màxim de sentit de la realitat.
D'acord.
És a dir, si els estudis no estan anant bé, que s'acosti al món laboral i en allà aprendrà i se situarà.
Gràcies, Elisenda, i bon dia, Vilafranca. Anem cap a Tàrrega. Ricard, bon dia.
Hola, bon dia.
Endavant.
Primer, felicitats pel programa.
I a vostè després, per escoltar.
Llavors, tinc un nen de 2 anys i mig, i llavors, bueno, portem una temporada que quan vol coll de la mare, vol coll de la mare, i quan vol... Bueno, sí. Quan se li posa una seda al cap, no hi ha que el freni. I mos munta uns pollastres
que
hasta mos fan perdre els nervis al pare, la mare i...
Això que dèiem. A veure què li diu la doctora. Gràcies, Ricard.
Vale, merci.
Aviam, està creixent i està fent el que en principi li correspon per l'edat. Hi ha alguna cosa que no li ve de gust, com pot ser caminar, doncs demana coll. Jo penso que necessitem, potser l'altre dia vaig veure una persona que anava amb una d'aquestes cadiretes plegables, potser necessitem anar amb la cadireta plegable i seure al carrer. És a dir, quan li diem que no d'una cosa, quan li diem que no a coll, és a dir, el pollastre que ens pugui muntar o la reacció que pugui tenir, hem de tenir-la prevista i l'hem d'assumir. Quan la criatura vegi que, a més, li somriem, que li diem que quan estigui cansat de protestar, que continuï caminant, quan li diguem que nosaltres tenim tot el temps del món, que no sempre és cert, però, o bé, si veiem que en aquell moment no podem assumir aquesta tranquil·litat, quan demana anar a coll, l'agafem i no s'ha acabat la història. Però si hem dit que no, jo penso que l'hem de mantenir perquè ara està en una etapa que li durarà dels 2 als 4 o 5 anys de protesta, de provar, si quan diem una cosa la mantenim. I és clau.
Gràcies, Ricard. Bon dia, Tàrrega. Ens escriu la Mercè des de Sabadell. Diu, bon dia als meus pares. La meva mare, en alguna ocasió en què jo vaig perdre els nervis o vaig fer una rebequeria de petita i també quan vaig tenir 18 anys, quan jo estava plorant tant, em va posar a la dutxa vestida i em va mullar amb aigua freda. No se'm va passar el disgust. No vaig deixar d'estar enfadada i trista, però vaig callar el plor. No sé, ara que tinc 30 anys, què en queda d'allò, però ara procuro plorar en soledat. No vull que ningú em vegi. Doctora,
i que ningú la posi a la dutxa.
Això, sí.
Home, jo diria que no és pas... Vaja, suposo que va ser una reacció molt ràpida i molt visceral de la mare. Jo en cap cas aconsellaria que la gent es posin a la dutxa. No deixa de ser un acte de violència per part dels adults, un acte d'abús. Penso que tot això és, en el fons, estem mostrant una incapacitat d'ensenyar, a més, que és que les criatures ens miren. No creiem tant que ens observin, i és cert que ens observen, com nosaltres reaccionem davant d'aquestes pressions. I penso que en cap cas és justificable, això.
Anem cap a Reus. Núria, bon dia.
Hola, bon dia.
Què li volia preguntar a la doctora?
Sí, li volia comentar el nostre cas, que tenim una nena de 2 anys, i doncs, bueno, ella quan... sempre està molt alegre i vol fer moltes coses, però quan s'enfada amb tot. Vull dir, amb tot el que l'envolta, inclús amb el seu nino més preferit, amb les seves nines, s'enfada amb tot. I és algo que dius, com comentava aquella noia que ha trucat abans del seu fill adolescent, que també s'enfada amb el món, doncs ella igual. Vull dir, està bé i de cop i volta, doncs, si li dius amb alguna cosa que no, llavors ja no vol res, ja no vol ni el seu nino, ni les seves coses, ni res, inclús a vegades es tira a terra, bueno, no sé, és terrible.
El que penso és que li hem de deixar una certa distància. En el seu nino, en molts moments, potser li farà en el nino allò que potser li faria a vostè. És a dir, quan hi ha una reacció d'aquest tipus impulsiva, és allò que tenim a davant, és el primer. Jo penso que val la pena que seiem, que li deixem una distància, que no és una distància de girar-nos, que la puguem deixar com en solitud, sinó que sàpiga que estem a l'expectativa, i quan ha acabat, quan s'ha relaxat, jo em miraria el nino i diria, ostres, potser no li ha agradat en el nino, no? És a dir, demostrar-li que és que no té cap sentit que reaccioni d'aquesta manera, perquè en principi la reacció va inclús contra ella mateixa.
Gràcies, Núria. Sí. Bon dia, Reus.
Moltes gràcies.
Acabem, doctora, amb 3 correus que ens acaben d'arribar, en base a 3 experiències pròpies. La primera, la de la Pepa. Diu, hola, em sembla que la clau el temps perquè facin la seva... Em sembla clau el temps perquè facin la seva rebequeria. Si no hem de córrer per anar a l'escola, per comprar, per anar nosaltres a treballar, les rebequeries van remetent soles. Si no et veuen nerviosa o nerviosa, s'acaba per si sol perquè veuen que no fan efecte. L'Ester, de Cardedeu, tinc una filla de 9 anys que s'angoixa moltíssim per qualsevol cosa, no sap treure-li ferro als problemes. Com li puc fer entendre que ha de veure una mica més enllà i que hi ha solucions per tot? Ella diu, sempre la deixo plorar molt, molt, fins que se serena i llavors recuperem la qüestió i en parlem. S'ha de dir que no sempre accepto els arguments que li dono, com ho puc resoldre? I finalment la Valerie diu que els nostres fills de 8 i 3 anys perden els nervis quan passa això. Piquem de mans, to de veu superbaix, seure a terra, mirar-lo amb molt d'amor i esperar que ell et miri. Llavors, silenci, i aleshores en parlem, sense allargar-ho, que tots perdem els nervis massa sovint.
Exactament. I hem de creure que les criatures no neixen així, uh-huh. i ni que hi hagi més o menys impulsivitat o geni o així, tot això s'educa. I és important no perdre ni els nervis ni la perspectiva de l'educació. Mm-hmm.
Per tant, doctora, a tall de conclusió, alguns conceptes que hem de tenir clars per quan els nostres fills o filles perden els nervis.
Quan diem una cosa l'hem de mantenir amb estabilitat i sobretot mostrar aquesta serenitat nostra esperant que acabin, i en molts moments jo penso que no cal ni després parlar-ne, en un altre moment, que et va anar bé abans d'ahir. És a dir, que massa sovint volem llavors acabar de rematar el clau i acabar de fer-los-hi entendre. I aquest fer-los-hi entendre és deixar aquesta distància.
Fins aquí l'Escola de Pares. Gràcies, Maria Jesús Comelles. Fins dimecres de la setmana que ve.
A vosaltres.
Falten 11 minuts per les 11 del matí. Ens espera Maria del Mar Bonet i Antoni Bassas, que ja ha tornat del barri del Raval, on avui hem entrevistat Alberto Fernández Díaz.